Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El 10 de juny és una data molt important. Es compleixen, aquest 2025, 99 anys de la mort d'Antoni Gaudí. En aquesta data, la Basílica de la Sagrada Família acollirà una celebració de l'Eucaristia, que també serà d'acció de gràcies per la declaració com a venerable de l'arquitecte per part del Papa Francesc, tot just pocs dies abans de morir. La missa a les 8 del vespre serà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. El mateix dia al matí també hi haurà altres celebracions eucarístiques, en aquest cas a la cripta, a les 9, a les 10 i a les 12, i des de 2:15 fins a les 7 del vespre es podrà accedir a la mateixa cripta per visitar el sepulcre d'Antoni Gaudí i pregar davant d'aquest referent visual del que va ser un home de Déu. Ja podem dir-ho a les portes de la beatificació. Esperem, d'acord amb alguns miracles que s'estan estudiant, que pugui ser l'any vinent, coincidint amb el centenari de la seva mort i amb la previsible finalització de la Torre de Jesús a la Basílica de la Sagrada Família. Antoni Gaudí, aquest home de Déu, és exemple de connexió amb el misteri diví i també de compromís a la terra, amb els més necessitats, amb les persones diverses. Antoni Gaudí fa pensar i us invitem a observar la seva gran obra, la Sagrada Família. Avui a la taula de testimonis dos noms propis tenim. D'una banda, la diòcesi de Lleida, que tindrà des del 19 de juliol nou bisbe. Va ser nomenat ara fa uns dies Daniel Palau, que ens acompanyarà uns minuts. I, d'altra banda, el diaconat permanent. I és que la Catedral de Barcelona acollirà aquest diumenge a 7:15 del vespre l'ordenació de 3 nous ministres en aquest grau. Són, concretament, Miquel Borràs, Lubin Fernández i Josep Maria Viaño. Un d'ells, Miquel Borràs, també ens acompanyarà. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de l'equip, amb el Sergio López a les vies de so, amb la Montse Roseta a la producció i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. El papa Lleó XIV nomenava, dimecres de la setmana passada, Daniel Palau, nou bisbe de Lleida. Aquest sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu va néixer a Barcelona el 7 de desembre de 1972 i afronta als seus 52 anys una responsabilitat que podem dir que canvia en bona part la seva vida. L'ordenació episcopal i l'inici del ministeri a Lleida serà el 19 de juliol a les 11 del matí, amb transmissió per 13 Televisión i altres mitjans, evidentment, de l'Església i d'àmbit espanyol en general. Havia estat nomenat formalment el gener passat degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i exercia els últims anys com a rector en dues parròquies de Corbera de Llobregat i també a la Palma de Cervelló. El tenim amb nosaltres, Monsenyor Daniel Palau. Bona tarda i encantat de saludar-lo.
Molt bona tarda a tots. Gràcies a vosaltres.
Havia vingut Daniel Palau aquí per diversos motius. Entre ells recordo un conegut simposi sobre el Papa Francesc l'any 2019. Altres raons, des del seu compromís amb la càtedra d'ètica, amb la teologia sistemàtica, professor d'eclesiologia, l'àmbit acadèmic. Ara tot canvia molt.
Canvia força, sí, sí, sí. No deixem la teologia, diguéssim, perquè no la deixem, però la situem en el pla de la pastoral i sobretot d'aquest ministeri de l'Episcopat, que és, doncs, a imatge i figura del bon pastor, Jesús el bon pastor, i necessitem la teologia, però ara necessitem concretar i necessitem, com hem fet sempre, arribar a síntesis i arribar, doncs, a concrecions més equànims i més palpables, doncs, en la diòcesi de Lleida.
En l'àmbit de l'Església, de les comunitats cristianes, de la vivència de la fe, la teologia hi fa un servei, però clar, és un altre àmbit, no? És un aprenentatge, doncs, més intel·lectual, més sistemàtic.
Sempre hem dit que la pastoral i necessita la teologia, i la teologia ha d'anar abocada, doncs, a una pastoral, a una concreció i a una proposta de pastoral, no? Per tant, teologia i pastoral no es contradiuen, no es contraposen, sinó que es complementen i s'alimenten mútuament.
Sí, de fet, els ministres ordenats, els sacerdots, també els diaques, ens hem format en teologia d'alguna manera, també en pastoral, també en filosofia, en part. Òbviament. En el cas dels sacerdots, doncs, hi ha aquesta exigència, no?, d'una dedicació exclusiva amb el celibat, i per tant també bé que ho sap Daniel Palau, que ara li quedarà una mica curta aquesta responsabilitat, que suposo que s'haurà de fer un relleu, formalment ja
de
serà...
De fet ja s'ha fet, perquè per estatuts doncs calia fer-ho, i és així, i seguim els estatuts tal com estan aprovats, i llavors ara mateix hi ha un mossèn Marcos Aceituno, que és el vice de... era fins ara el vice degà, i ara és degà en funcions de la Facultat de Teologia.
Després caldrà que es concreti un nomenament d'ell o d'alguna altra persona per part del gran canceller, que en aquests moments és el cardenal Joan Josep Omella, perquè la seu és a Barcelona.
Sí. Això ja arribarà.
Ja arribarà, efectivament. No correm. De moment tenim aquí la notícia d'un nou bisbe de Lleida, tot just 2 anys després que Salvador Jiménez Valls, des de fa 10 anys el titular d'aquesta diòcesi, presentés la renúncia per edat. Però també tenim amb nosaltres un dels 3 diaques que seran ordenats a la Catedral de Barcelona aquest diumenge. Miquel Borràs, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Bé. Bona tarda, Daniel.
Què tal? Com que Daniel Palau ha estat més professor de la facultat i no tant de l'Institut de Ciències Religioses, doncs potser els que hem fet la preparació pel diaconat no l'hem conegut tant com a professor, però vaja, sí que el teníem ben present. Bé, què representa aquest moment, no?, de l'ordenació diaconal? Parlem avui de 2 persones que seran ordenades en graus diferents.
Sí, graus diferents, exacte. Doncs és un moment molt, molt intens, ha sigut un moment d'una preparació, en el meu cas, de 7 anys, per al tema de la feina, doncs sí, m'he pogut dedicar aquest temps, i aquests últims dies, i doncs, molt més intens, molt més profund, un moment molt especial, que tothom em pregunta, estàs nerviós, estàs no sé què, dic, no estic nerviós, sí, estic expectant per l'ordenació, per la cerimònia d'ordenació, evidentment, i el després, quan ja tingui el Ministeri del Diaconat permanent i tot el que vindrà després, exactament.
Recordem que el que va fer el Concili Vaticà II va ser recuperar l'exercici permanent del diaconat, és a dir, que tant Miquel Borràs com els altres 2 s'ordenen per exercir el diaconat, en principi, de manera permanent. Això vol dir que l'Església tornava una mica als orígens, no? I a més es va obrir a homes casats. Uns són casats, altres no, però el diaca permanent pot ser casat, com és el cas de Miquel Fernández, amb família... de Miquel Borràs, amb família, amb dona, amb fills, i per tant...
I neta.
Ah, molt bé, enhorabona. Que això està passant molt, no?, per l'edat avançada d'alguns que es preparen pel diaconat. Sí, sí. I bé, tot això és un signe nou per l'Església, oi?
Totalment. El paper del diaca, tal com ha dit Daniel, doncs, els bisbes i els preveres, doncs, és el Crist pastor. El paper del diaca és Crist servidor, i servidor de l'Església, del poble de Déu, en, diguéssim, 3 vessants principals. Un és el tema de la litúrgia, el ministeri de la litúrgia, de la paraula, i sobretot de la caritat, i de servei, doncs, al poble, a la litúrgia, a la paraula, als necessitats. Doncs aquest és el paper fonamental d'un diaca permanent.
Sí, servir la taula dels pobres. Hi ha una mena de carta fundacional del diaconat que la trobem en el llibre dels Fets dels Apòstols, no?, quan els primers apòstols nomenen 7 col·laboradors, no es diu exactament amb aquestes paraules, que servien una mica això, per servir, no?, per ajudar les vídues,
exactament.
Sí, sí. Aquest és l'origen. Es parla d'homes de bona fama, que tinguin una bona predisposició al servei. I recordem que els diaques poden presidir els sagraments del baptisme i del matrimoni, poden presidir molts els sagramentals en general, les exèquies, per exemple, i després també són homes al servei del bisbe, que això també és important, no? És el bisbe directament qui compta amb aquests col·laboradors, els diaques. Després un diaca pot estar, evidentment, adscrit a una parròquia, a una comunitat cristiana o a un moviment. Bé, i com serà l'ordenació diaconal? Vull dir, és una ordenació diaconal, com l'episcopal té aquesta part central, no? Sí. I com la sacerdotal, òbviament.
Home, jo hi he participat en moltes, sobretot com a monitor de la cerimònia. És una cerimònia en una litúrgia molt rica. Evidentment està dins de l'Eucaristia, tot el procés de l'Eucaristia, però Just després de la litúrgia de la paraula, el que es fa és tota la cerimònia d'ordenació dels candidats al diaconat, que es presenten. Primer hi ha una crida per part d'un diaca, i aquest diaca doncs presenta al senyor bisbe els candidats que es van ordenar. Després hi ha tot un procés en el que nosaltres jurem i ens
comprometem
a tenir fidelitat, no? I sota les ordres del bisbe, i bueno, hi ha tota aquesta litúrgia,
sí, la lletania dels sants,
després ja comença la part de l'Eucaristia,
les
lletanies, on tu et mostres humil davant de Déu i del poble de Déu, i t'estires a terra, allò, la típica imatge, que tothom recorda aquesta imatge molt, perquè és molt intensa, i es canten les lletanies.
I es dona, més a més, a les ordenacions de diaques, de preveres i de bisbes, també. No? Sí, és aquesta prostració, la lletania dels sants, invoca tot el poble de Déu, l'Esperit Sant, i després ja ve el ritu pròpiament de l'ordenació, la imposició de mans i la pregària consagratòria és com el nucli, diguéssim.
Sí, el nucli central.
Central.
Després s'entrega l'Evangeli i ja ens revestim amb la dalmàtica i
l'estola, i l'estola creuada i la dalmàtica.
Exacte.
Ara que estem parlant del ritu de l'ordenació de diaca, és molt oportú, que també ho volia treure, parlar de l'ordenació de bisbe que rebrà Daniel Palau el 19 de juliol. És una mica la mateixa estructura de ritual, però en el cas del bisbe doncs hi ha uns ritus complementaris, no?, amb l'anell, la mitra i també el bàcul, efectivament, signe episcopal per excel·lència d'un territori, a més, d'una església que fa camí en un lloc concret, en aquest cas Lleida. Com afronta aquest moment, també li vull preguntar, perquè hem parlat de canvis personals, però això també és un moment important per l'Església que fa camí a Catalunya, un nou bisbe.
Sí, és un moment important, perdó, és un moment important sobretot també per la diòcesi de Lleida, perquè diguéssim, la figura del pastor, del bon pastor, la figura de l'episcopat, doncs és aquella que doncs necessita i està designada com a punt de referència per tal de vetllar per la comunió, vetllar per la identitat de l'Església i que tots aquells que segueixen l'Evangeli, segueixen Jesucrist, puguin gaudir i puguin descobrir el pas de Déu per la seva vida i puguem, entre tots, doncs, cuidar i vetllar pel do de la comunió. Jo visc aquest moment, tal com em preguntàveu, doncs, també doncs, amb molta esperança, molta confiança en Déu i un sentit de responsabilitat profund, perquè és una responsabilitat que doncs, desitjo de viure molt al costat de la gent i desitjo també fer la gran tasca que fa qualsevol cristià i que ha de fer qualsevol cristià i fer-la ben feta, que és escoltar el que Déu ens demana, el que Déu vol de nosaltres en aquest moment de la història, en aquesta diòcesi de Lleida, que té molta història, que té doncs, un recorregut molt llarg i davant la qual doncs, hem de respondre també als reptes actuals i als reptes doncs, del nostre moment històric, del nostre present.
I mirant una mica de documentació hem vist que és el primer nomenament de Lleó XIV per una diòcesi espanyola. A Europa n'havia nomenat algun, altres a Amèrica...
Em sembla que tècnicament és el segon, però primer n'hi ha un de Perú. Era...
Sí,
era així.
Del món sí que és el segon, efectivament.
Jo
deia d'Espanya, sí, en aquest cas.
No, d'Espanya...
Sí, el primer, exacte. Primer. Sí.
Això ho portaré tota la vida.
Sí. Exacte. I això, ens imaginem una carpeta, no?, que deu tenir el Sant Pare, i a més, com que era prefecte del dicasteri dels bisbes, ja deu conèixer una mica els processos. Això no ho podem revelar, evidentment, perquè té el seu camí.
Ni perquè jo també ho desconec.
Òbviament, fins que li van comunicar, suposo, no?
Exacte.
Sí. I bé, el moment de la trucada ja ho ha explicat vostè en una compareixença o en dues compareixences, és impactant, no? Suposo, li truca el nunci o un representant seu.
Sí, es veu que això i el tema de les carpetes ha fet bastant de furor, veig, però són maneres d'expressar i maneres d'explicar les coses per entendre-les, perquè és que són com ben senzilles i ben naturals, no? Sí, va haver-hi una trucada, clar, això és així. No és... Potser en altre temps es feia d'una altra manera, però...
Quan no hi havia telèfon, potser arribava algú físicament, no, a comunicar-ho.
Sí, però, diguéssim, això ara és així i bé, doncs, vam despenjar el telèfon i vam intentar respondre.
Molt bé. I em sembla que vostè va comentar que ho havia dedicat 2 dies una mica a pensar-ho, no?, i a respondre.
Home, sí, clar, perquè no... Ho he dit abans i ho he explicat en totes les entrevistes que m'han fet. Doncs he intentat explicar això, que hi ha una sorpresa, hi ha una sorpresa gran i hi ha un desig també de ser molt sincer amb els meus plantejaments de vida, no?, que sempre he entès la meva vida com un servei i, per tant, diguéssim, vaig respondre d'aquesta manera pensant també i confiant molt doncs, en la gràcia de Déu i pensant en tanta gent doncs, que també espera i desitja un referent en aquest sentit, en el ser referent en la comunió i en l'evangelització.
Per tant, efectivament es tracta d'una resposta des d'aquesta generositat, no? des d'aquest desig, no? de dir...
Bé. Exacte, això és l'únic que...
I amb la pregària, amb el suport de la pregària, molt important això que diu.
La pregària és vital, és essencial, és substancial, és, diguéssim, la mare de tot, i és poderosa, la pregària. Mm-hmm. Per tant... aquest diàleg íntim, aquest diàleg especial, doncs no podem obviar-lo, no podem descuidar.
Lema episcopal, escut, es pot dir alguna cosa ja?
El lema ja el vaig expressar.
Sí, és veritat.
Perquè mira, pensant-hi em va venir així una miqueta com resant justament en aquells dies en aquell parell de dies d'intentar respondre. Vaig intentar dir-me o escoltar-me i escoltar què és el que Déu em demanava i vaig anar cercant els textos de la resurrecció i vaig trobar aquestes paraules, no per atzar o per casualitat, sinó resant, repeteixo. I aquestes paraules eren les que més calaven dins meu com a estímul, com a indicació per mi i pel poble de Déu.
Uh-huh. I ens pot recordar les paraules?
Perdó, sí.
Sí, tranquil.
Amb la resposta me n'he anat.
No es preocupi.
És un fragment de l'Evangeli de Joan, capítol 20, verset 22. Rebeu l'Esperit Sant.
Fonamental per entendre la Pasqua, no?, aquestes paraules.
És així mateix. Sí, sí. Diguéssim que són les segones paraules. Les primeres se les va doncs, fer seves al Papa allò, i les segones, doncs, les prenc com a meves.
Oh, i tant. I, de fet, tots les podem fer nostres aquest final de l'Evangeli de Joan, abans d'aquest capítol afegit, el 21, no?, on hi ha aquesta...
Sí, sí, exacte. Després hi ha molts altres segments, moltes altres referències, però em sembla que ja des del Concili Vaticà II es va expressar aquest desig de redescobrir l'Esperit Sant. Potser en aquell moment era com una cosa incipient o una cosa en to menor, però efectivament l'Esperit Sant habita, rejuveneix, conforta la vida de l'Església i la personal.
Mm-hmm. Doncs molt bé, rebeu l'Esperit Sant. L'escut encara està pendent.
L'escut, això encara està... El més calent està a l'aigua.
Sí, perquè això ja és una cosa de disseny, no?, i d'ajuda d'altres persones, potser.
Sens dubte.
Sí, sí, sí. Amb Daniel Palau estem parlant, se'ns quedarà curt el temps, igual que amb Miquel Borràs. Abans m'ha sortit el cognom de Fernández, perquè uns altres dels que s'ordenen són Lubin Fernández i Josep Maria Bianyo. No, li volia preguntar una última cosa a Daniel Palau sobre Lleida. Evidentment, vostè anirà marcant-se les seves prioritats. També recordo que una vegada el bisbe Sebastià el de Bull m'ho deia, sempre pugem a un tren en marxa, no?, els nous bisbes. Per tant, vostè li toca també això, pujar un tren en marxa i anirà coneixent la realitat de Lleida per governar-la pastoralment. No?
I tant, ja m'afegiré el ritme i el procés de la diòcesi, evidentment. No s'ha de... Vull dir, és un moment significatiu per la història i la vida de la diòcesi, però ens hem d'incorporar.
Efectivament. Després, evidentment, vostè tindrà la capacitat de decidir posar el seu accent propi, això, naturalment, com tots els bisbes.
Bueno, sí, sí. Això és inevitable, però molt en sintonia amb aquest discerniment eclesial, no? Mm-hmm. Que és el que Déu ens demana. I no sóc només jo, sinó que som tots els feligresos, tots els fidels, en una mútua complementarietat i en una relació de comunió que hem d'anar responent a tantes i tantes qüestions.
I finalment, la diòcesi de Lleida és molt sensible, per exemple, a l'acollida dels migrants, als temporers, sobretot en època de bonança meteorològica, ara, no?
Són temes sensibles, com dieu, són temes delicats que no es poden tractar així com de cop i volta. Hi ha molta història també i s'ha de ser prudent, evidentment.
I el tema del litigi de les obres d'art, que ara no li preguntaré en detall perquè és un tema també complex. Precisament teníem aquesta setmana la sentència del Suprem sobre les obres d'aquí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que han d'anar a Sixena.
Correcte. No vull respondre d'una manera evasiva, ni molt menys, però la veritat és que haig d'estudiar el tema perquè no el conec en detall i no vull, de cap de les maneres, ni passar per saber-ho tot ni per desentendre'm. Haig de llegir i haig de comprendre realment quina és la situació.
I tant, una situació heretada, però que també esperem que es vagi deixant enrere de cara al futur. Passi el que passi, al final.
La història marca, però també la història la podem escriure.
I tant. Moltes gràcies. Com que el temps és implacable, li vull preguntar a Miquel Borràs per la seva història de vocació al diaconat permanent, que és molt interessant, també la diversitat de perfils que hi ha, no? Entre homes casats, sobretot, també entre homes solters, però que tenen ja una trajectòria en la vida civil.
Val, aviam, jo tinc educació catòlica, vaig estar al Col·legi Sant Miquel de Barcelona, i fins a l'adolescència era practicant, però a partir d'aquí no vaig ser practicant. O sigui, jo sóc un reconvers, podríem dir-ho d'alguna manera.
Un batejat que es va allunyar en un moment donat, com moltes persones de la seva edat, de 50 i tants anys, per dir alguna cosa.
Sí, o sigui, la fe no l'havia perdut en cap moment, però no era practicant. I aleshores faig un salt molt alt, als 45 anys, junt amb la meva dona, vam decidir tornar a ser practicants. El per què?
Que no és només tornar a missa, que també...
No.
Tornar a missa no, i tornar a més coses.
No, i participar en la parròquia. Jo estic adherit a la parròquia del Pilar d'aquí de Barcelona, en mossèn Jesús Navarro, i des d'aquell moment participava tant en la parròquia del Pilar i també la parròquia del Rubí, en mossèn Joaquim. I en la parròquia del Rubí feien viatges, vam fer a Terra Santa, a Lourdes, etc. I en un d'aquests viatges, o sigui, després de 7 anys d'haver decidit tornar, en un d'aquests viatges a Terra Santa, just a la capella de Santa Helena, vam fer una eucaristia amb mossèn Joaquim, i en aquell moment em va vindre com una petita o gran inspiració de que jo tenia que fer alguna cosa més per a l'Església.
I una possibilitat era el diaconat.
Vaig tornar del viatge... I a la meva dona li vaig comentar que aquí m'ha vingut, no ho sé, l'Esperit Sant o el que sigui, i m'ha inspirat que tinc que fer alguna cosa.
L'Esperit Sant segur, si hi ha més coses
segur,
també.
Segur. Aleshores, a partir d'aquí, vaig tornar a Barcelona i vaig preguntar-li a mossèn Jesús, dic, jo necessito fer alguna cosa més perquè m'ha vingut això. Diu, pot ser diaca. I jo en aquell moment no sabia el que era un diaca.
I ho ha anat aprenent, ja, fins ara.
Fins ara, tot el procés, i vaig reunir-me amb mossèn Serra i ja em van admetre per començar tot el camí cap al diaconat permanent.
Que, com deia abans, és una crida del bisbe, és una crida de Déu a través del bisbe de la pròpia diòcesi.
Sí, tant.
Ho hem de deixar aquí perquè el temps és implacable, però que vagi molt bé, Miquel Borràs, a partir de diumenge, mossèn Miquel, que vagi molt bé l'ordenació amb Lubin Fernández, que és també un home casat procedent de Venezuela, en aquest cas, sí. I en el cas de Josep Maria Viaño, és d'aquí també català com vostè. Que vagi molt bé, bona ordenació diumenge. Els que hi vagin a la Catedral de Barcelona 7:45 del vespre. Si no, també informem que es pot seguir o pel YouTube de la Catedral o per Ràdio Estel, també aquesta missa. Adéu-siau, tant Daniel Palau, nou bisbe electe de Lleida, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Com Miquel Borràs, des de diumenge dia. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Sus heridas, un tema amb què la hermana Glenda, cantautora i consagrada a l'Orde de les Verges a la diòcesi de Terrassa, ens ambienta la festa d'aquest diumenge. Solemnitat de l'Ascensió del Senyor i Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. També us comentem algunes notícies molt breument. La Fundació OSSES, que ofereix atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals, celebra 60 anys i oferia l'ampliació d'un dels seus centres aquest dijous al migdia en un acte que va presidir el cardenal Joan Josep Omella. I dilluns passat es va fer al Parlament de Catalunya l'acte de celebració pel 20è aniversari del grup de treball estable de religions, el GTER, amb la presència de diferents autoritats civils i religioses. Fins aquí el Mirall. Gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.